Ràdio Estel.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvascales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvascales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Amics, amigues, ens plau de retrobar-los una setmana més fidels al programa. Gràcies per acompanyar-nos. Escoltarem avui, diumenge de Rams, la Passió del Senyor, la lectura de l'Evangeli de la processó d'entrada, de la benedicció dels Rams, també la primera lectura, el Salm, i la segona lectura de la missa que celebrem avui. Com a tertulians tenim la Teresa Cabanes, mossèn Jaume Vila i Xavier Francino. Tot seguit els hi presentem. Teresa Cabanes és presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella. Hola, què tal?
Bon dia.
Com estem? Bé?
Bé, molt bé.
Mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana a l'Alt Urgell, canonge de la catedral de la Seu d'Urgell i vicari judicial de la diòcesi d'Urgell. Què tal, mossèn Jaume?
Bé? Molt bé.
Sí. Gràcies per haver vingut. Com va quedar vostè? Se'n recorda que diumenge passat em va dir: no em tornareu a convidar. Doncs ara jo li vaig dir: vingui, gràcies per haver vingut.
És de tenir paraules. Si es diu que sí, que
clar,
sí.
Clar que sí. I Xavier Francino, doncs també gràcies per haver vingut novament aquest diumenge.
No escarmentem, Maria.
És notari a la Seu d'Urgell. A les vies del so són, com sempre, a les bones mans de l'Àlex Alsina. La presentació i conducció del programa en les de Maria Marín, qui us parla. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura, doncs, com hem dit, és l'Evangeli de la benedicció de Rams de Sant Lluc i del capítol 19.
En aquell temps, Jesús anava al davant pujant a Jerusalem. Quan era a prop de Betfagé i de Betània, a la muntanya de les Oliveres, envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec.
Aneu al poble d'aquí al davant i entrant hi trobareu un pollí fermat que ningú no ha muntat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què el deslligueu, respondreu que el Senyor l'ha de menester.
Els dos que Jesús enviava se n'anaren i ho trobaren tot tal com Jesús els ho havia dit. Mentre deslligaven el pollí, els amos els digueren: per què el deslligueu? Ells respongueren:
el Senyor l'ha de menester.
Portaren el pollí a Jesús, el guarniren tirant-li els mantells a sobre i hi feren pujar Jesús. A mida que Jesús avançava, estenien els mantells pel camí. Quan s'acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels seus addictes, plena d'alegria, començà a lloar Déu amb grans crits per tots els prodigis que havien vist. I deien: beneït sigui el rei, el qui ve en nom del Senyor. Pau al cel i glòria allà dalt. Alguns fariseus que anaven amb la multitud li digueren:
mestre, renya els teus seguidors.
Ell respongué:
us asseguro que si aquests callessin, cridarien les pedres.
Doncs, com els hem dit, és l'Evangeli que escoltarem en la processó de la benedicció de Rams, i és l'escena del que va succeir aquell dia quan Jesús, sabent que havia arribat la seva hora, decideix d'entrar a Jerusalem. I ho fa damunt un pollí, com hem llegit en la lectura, acompanyat de les aclamacions dels seus deixebles, que i dient, beneït sigui el rei, el qui ve en nom del Senyor, pau al cel i glòria allà dalt. Bé, qui, mossèn Jaume, vol començar vostè?
Bé, ja que ho dieu, doncs bé. Aquest evangeli, doncs, bé, és l'evangeli de la benedicció dels rams i de les palmes, i veiem que Jesús, doncs, deixa fer. Deixa fer. Ja té una altra actitud, Jesús, no? Si mai la té impositiva, ara encara més. Deixa fer. Deixa dir. I aquestes actituds de Jesús, doncs, els fariseus i a tota aquella patranya no els hi agradava gens. Troben aquestes manifestacions perilloses i ja es va preparant el drama del Divendres Sant. Sí. I ara, durant aquests dies, doncs ja podem afirmar que Jesús ja les permet.
Però el poble està a favor de Jesús, perquè en aquest passatge sempre surt molt, doncs, la resposta. El poble el cridava, l'aclamava. Algú havia de sentir aquell poble per aclamar una persona que entrava en un pollí i que, doncs, francament, no entrava en cap símbol de cosa imponent. No entenc en els, diem-ne, de la llei o els aquests sacerdots què hi podien veure quan la senzillesa era patent i el poble sí que esperava un salvador, però el podia reconèixer bé en aquell home. És una mica contradictori a vegades quan s'explica aquest evangeli o aquest passatge una cosa i l'altra, no? Com uns interpreten allò com un atac frontal a la llei i que la gent, doncs, en canvi, ho veu, doncs, com una manifestació molt, molt bonica.
Bueno, perquè l'aclamaven pels prodigis que havien vist. No era una doctrina diferent, era que havia vist prodigis. És a dir, allò anava recolzat, les paraules anaven recolzades pels fets. I, per tant, allò els hi posava en un seriós risc. D'altra manera, podia ser, pues, mira, una corrent diferent, una interpretació diferent de les escriptures, però és que aquí ell s'havia proclamat fill de Déu i això ho havia recolzat en fets. Aleshores, suposo que els altres no els hi devia arribar a la camisa al cos.
Bueno, els altres, alguns d'aquells grups de la societat de Jesús, que em sembla que eren 8, si me'l no recordo. Però jo, quan vaig llegint l'Evangeli, sigui d'un color o sigui d'un altre, vaig pensant sempre. Aquí hi ha alguna cosa que no acaba de lligar, com dius tu. Com dius tu, Teresa? I no lligue, i no lligue, i no lligue. A no ser... Hi va haver un mossèn aquí al bisbat, que vosaltres no vau conèixer, mossèn Joan Capdevila, fa uns anys que és mort, que deia que el poble era cafre. I el poble és cafre. El diumenge, usant el fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor, el divendres a la tarda, crucifiqueu-lo. Jo ni em lligui. Lo dels prodigis, ni em lligui. Lo de la predicació, ni em lligui res. I més, que els primers en deixar-lo sol van ser el meu amic Pere i companyia. Com lligui això?
No és fàcil, no és fàcil. A tots ens presenta... Vaja, a tots no. Suposo que hi ha gent que ho pot entendre molt millor, però que sempre presenta...
Bueno, són molt durs de mollera i després ens costa poc també de fer llenya de l'arbre caigut. És a dir, quan a Jesús el detenen i ell no es defensa, ell no fa aparèixer les cors celestials per defensar-lo, i l'únic que es defensa amb l'espasa sobre el recrimina perquè li talla l'orella esclau del
el servent del gran sacerdot.
El servent del gran sacerdot, i a sobre li diu que no ho faci. És arbre caigut i per tant ens costa poc també de buscar estar en la cresta de la ola. És a dir, si fins ara t'han reconegut pels prodigis, en el moment en què deixes de fer-lo, deixes d'estar en el pedestal que t'havien posat.
I segur que ja hi entra la por. Ja hi entra la por, molt, i ja hi entra molta cosa, vull dir.
No sé si som cafres o si som febles. A mi hi ha una cosa que també m'inspira, qui diu, van a buscar el pollí. Us imagineu ara que vas a buscar el pollí i dius, escolta'm, no, és que l'he de necessitar. El Senyor l'ha de menester. És que quantes vegades ens ho diu a nosaltres, Déu? És que t'he de menester. O he de menester el teu temps, he de menester els teus diners, he de menester la teva dedicació. I tenim aquesta disponibilitat per deixar-li. És una cosa purament marginal. Però, bueno, que a mi...
No,
a mi...
Sí,
fa pensar, sí. I que vull dir que...
Sí, el Senyor t'ha de menester.
Proposo que continuem endavant i ara sí que ja escoltarem la primera lectura del que és pròpiament la celebració de l'Eucaristia d'aquest diumenge de Rams, la Passió del Senyor. És del profeta Isaïes, del capítol 50.
El Senyor Déu m'ha donat una llengua de mestre perquè amb la paraula sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre em desvetlla l'orella perquè escolti com un deixeble. El Senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere. He parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes als qui m'arrencaven la barba. No he amagat la cara davant ofenses i escopinades. El Senyor Déu m'ajuda. Per això no em dono per vençut. Per això paro com una roca a la cara i sé que no quedaré avergonyit.
Breu text del tercer càntic del Servent. Un poema que nosaltres cristians veiem acomplert en Jesús de Natzaret. És com una profecia dels sofriments del Crist. És així, mossèn Jaume?
Em sembla que ja ho has dit tot tu, Maria.
Vaja.
O és que és així. I, a més, és tan curtet i tan clar,
sí,
que potser no cal donar-hi voltes. Perquè ja ho torno a dir el que algun dia vaig dir. Que de la Sagrada Escriptura n'han fet unes interpretacions que per mi no corresponen a cap realitat. Mira, segons l'època, hem anat fent. I sobretot hi ha textos que no en cal gaire d'explicacions. Per mi, un és aquest.
Sí, jo amb això coincideixo amb el Santi. A més, jo crec que són textos que, com que són tan repetitius cada any, arribes a saber-te'ls, com aquell qui diu, de memòria. I que, per tant, t'aporten moltes vegades el mateix que en un primer moment et van dir, no? La disponibilitat, el lliurament, el fet de que Jesús, en el seu moment, va donar compliment a tota aquestes paraules que el profeta, vés a saber quan, ja va profetitzar, no?
Bueno, en la nostra vida de cristians és un flux constant, és a dir, tu has de rebre per poder donar. Aleshores, has de parar l'orella per poder tenir una veu de mestre. Has de llegir l'Evangeli, has de tenir parada l'antena per escoltar el missatge, però després poder tu sostenir els cansats. És a dir, és un intercanvi constant. Reps, però reps per donar. Jo cada vegada que em crida la Maria me recordo d'aquest passatge, perquè al final pues, dius, i jo què diré? I dius, bueno, pues, l'Esperit m'inspirarà, si Déu vol, i si no, pues, la Maria no em tornarà a convidar.
Sí, sí, sí que el tornaré a convidar.
Però sí que és veritat que...
Al final
que...
del programa li ho diré.
Sí, sí. És un bon text.
Doncs... proposo que, com que és bastant clar, com ha dit mossèn Jaume, tota aquesta lectura i breument doncs, el contingut ja ho hem dit, més o menys, Sempre es pot dir molta cosa de la paraula de Déu, no cal ni tornar-ho a expressar. Ara bé, doncs, suggereixo que escoltem que escoltem d'alguna manera la resposta del Salm responsorial, que és el número 21, i parlar-ne també. Déu meu, per què m'heu abandonat? És un dels salms més impressionants. Déu meu. I que els evangelistes, Mateu i Marc, posen en llavis de Jesús a la creu, aquest salm.
Bé,
número 21. Digui.
Hi va haver un temps, no sé si el vau viure vosaltres, que se'ns volia fer creure que Jesús moria desesperat. Déu meu, per què m'heu abandonat? I ves per on? És el Salm 21. De desesperació, res. De desesperació, res. Això també és necessari posar-ho de manifest. Jesús, en els moments importants de la seva vida, veiem que es prepara amb pregària. Només cal pensar, per exemple, quan elegeix els apòstols. No cal, o posem l'or de Getsemaní. Però també és que es prepara a la mort pregant. No fa altra cosa d'allò que va fer durant tota la seva vida ordinària.
Sí, sí. Tot i que Déu meu, perquè m'heu abandonat, és una pregària, no deixa de ser que en el context del dia en què es llegeix i en el moment en què es llegeix, és més, caus més en la trampa de fer-li dir, doncs, que és una cosa de desesperança, no? De totes maneres, tampoc és tan estrany, perquè Jesús clavat a la creu, home com era, en algun moment podia pensar, aquí algú em falta, no? Podia, no sé, però podia. Crec que es podrien jugar les dues interpretacions.
Bueno, la por. La por de... Bueno, la por.
La por.
També era humà.
Exacte, jo crec que home com era...
Però la seva humanitat, crec, com la nostra, llevat del pecat, com diu el Gart dels Hebreus. I la desesperació no és precisament una virtut cristiana.
No, jo no ho interpreto com una desesperació, però sí la por d'enfrontar-se de... No sé, jo crec que era més por que desesperança.
Mm-hmm.
La por de no poder estar a l'alçada del que s'esperava d'ell.
Bueno, jo em sembla que la mort es prepara i Jesús estava preparat, i molt, per afrontar la mort.
Sí, però hem de veure com va acabar, perquè en el sentit a la creu, que ell va dir, Pare, a les teves mans encomano el meu esperit.
Per tant, no.
Per tant, això és el que veritablement dona sentit, omple de contingut, d'esperança, de llum, d'aquest home que està sofrint, sí, però sap perfectament a qui s'ha d'adreçar.
Sí, o sigui, que primer una cosa i després...
Això no vol dir que no pogués tenir ell en aquell moment el dubte de dir per què deixes que dubti? Per què fas que tinga por? Què és que m'has deixat? És a dir, no és de dir la desesperança. Ell ho podia tenir claríssim, però, aviam, és un moment crític. La natura, el dolor, el s'acaba. He complert el meu destí. Podré... Aleshores, el sol fet del dubte li crea aquesta... demanar-li a Déu. Mas, per què deixes que dubti?
Bé, continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, però abans recordem que estem conversant amb la Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella, amb mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana a l'Alt Urgell, canonge de la catedral de la Seu d'Urgell i vicari judicial de la diòcesi d'Urgell, i amb Xavier Francino, notari, aquí a la nostra ciutat de la Seu d'Urgell. Ara sí, doncs, dèiem la segona lectura, que ja serà la darrera per comentar, de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol segon.
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res fins a prendre la condició d'esclau. havent-se fet semblant als homes i començant a captenir-se com un home qualsevol, s'abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom al cel, a la terra i sota la terra doblegui el genoll al nom de Jesús i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.
Un himne cristològic que Pau inclou a la carta als filipencs, però segurament que ja es cantava en les primeres comunitats cristianes. És un resum poètic i teològic de tota la Pasqua de Crist. Qui comença?
Bueno, jo crec que això és una exhortació a la humilitat. És una exhortació a la humilitat i, de fet, si agafes el passatge anterior de Sant Pau, pues això potser també queda més clar. Diu, no feu res per rivalitat ni per arrogància, amb tota humilitat considereu els altres superiors a vosaltres mateixos. I diu, si fins i tot Jesús, que era de condició divina, es va abaixar fins a morir a la creu, què no hem de fer nosaltres? Aleshores, jo ho lligo també amb l'Evangeli del diumenge passat. És molt difícil de ser misericordiós amb aquell que creus inferior. Quina classe de misericòrdia és aquesta? La del pobre desgraciat no dona per més? La misericòrdia ve des de la humilitat. Si tu no ets millor que l'altre, no jutgis.
Teresa?
Jo hi estic molt d'acord, és que torno a repetir el que mateix. Vull dir, són lectures que la majoria hem interioritzat com una mica d'estil al que la vida del cristià hauria de ser, no? Humil, servidor, que no esperés res més que aquesta disposició per tot. Jesús aquí, o Sant Pau aquí, li diu que Jesús va fer-ho tot com un esclau, es va rebaixar, Déu l'exalça, ens convida a que si nosaltres ens hi assemblem una mica, doncs poder també rebrem una mica aquesta cosa, ens anima, no? Vull dir, a l'entrada de la Setmana Santa, que això preveu, doncs ens dona com una mica de bon esperit per afrontar-la.
És que a vegades sembla com que la paraula de Déu la llegim, l'escoltem, la meditem, la reflexionem, ens interpel·la, però a vegades, potser massa sovint, tal vegada també parlo per meva, no, lògicament, però com si no acabés de comprometre'ns plenament la nostra vida. Però, clar, per exemple, com nosaltres ens fem no res quan alguna persona ens diu alguna cosa que no ens agrada, que ens deixa, entre cometes, en ridícul, que som no res, doncs realment ho acceptem? Ho sabem viure com a cristians? Agafem la condició d'esclaus davant els altres? Vull dir, com vivim aquesta paraula de Déu? Ens abaixem? Ens fem obedients davant els altres? L'orgull que ens surt, perquè jo, perquè no sé què, perquè no sé quan... però és que Jesús ens ha donat exemple, sí, sí. Per això que de veritat que és molt interpel·ladora aquesta paraula de Déu.
I que ens ha de donar molt de joc.
Què li sembla, mossèn Jaume, vostè?
Que una cosa és la teoria i l'altra la pràctica. Som els grans teoritzants de la paraula de Déu. Manipuladors, ja no diguem, perquè potser no és veritat. Però teoritzants, per l'amor de Déu. Teoritzants, ho diu la paraula de Déu. Bueno, diu la paraula de Déu. A vegades la paraula de Déu se li fa dir allò que un vol.
Sí, sí, sí.
I te l'acomodes a les teves circumstàncies.
Bé, no, és que, a veure, una mica, com deia, aquest text el pots interpretar d'una manera si no fa referència una mica al d'abans, no? Vull dir que això que diu mossèn Santi té tota la raó. Quantes i quantes vegades ens la fem venir al nostre gust. Això ens hauríem de dir tots... Mea culpa.
No, de totes formes, com sempre, és un orientador de la vida diària. Ara, això tampoc no vol dir que un hagi d'estar anorreant-se, fent-se no res en tot cas i circumstància. No, no, tens la teva dignitat, ets persona. Una altra cosa és que tu no t'hagis d'imposar als altres ni hagis de jutjar. Ara, tu tens la teva dignitat i, per tant, doncs, quan arriba el cas, l'has de defensar. O sigui, cada cosa en el seu àmbit. Vull dir que de tots els aspectes que tu et pots trobar en un conflicte amb els altres, hi haurà situacions en què toca i hi haurà situacions en què no toca.
I no, jo també penso que la justícia no té res a veure amb la vivència cristiana. Tu pots ser molt misericordiós, però un ha de ser just i ha de fer complir que les coses estiguin dintre de lo que la llei o la normativa marca. No, un no pot dir a tot que sí o que no.
Vicenç, completament d'acord amb el que tu dius. Sense justícia no hi ha caritat, certament. Encara que entenc que la caritat va més enllà que la justícia.
Bé, algun apunt més? Bé, donaria per molt la paraula de Déu.
I aquestes més.
Sí. Però certament que ens ha d'interpel·lar aquesta lectura, perquè em sona que jo mateixa, de vegades discutim amb persones per un tema que és insignificant, que no té cap mena de transcendència, i ens enfurismen allà, perquè això, perquè allò... Pues, potser és el moment de dir, perdo el meu criteri, abans que barallar-me amb aquesta persona. Vull dir, és una manera de fer cristiana, també. No els hi sembla?
Bueno, de totes formes, depèn de què estiguem parlant. Clar. És a dir, si estem parlant de futbol o inclús si estem parlant de política...
Sí. Bueno, es permet, no?
Pot ser vehement, amb les teves opinions. Ara, una altra cosa és els judicis morals. Una altra cosa són els judicis morals. Aleshores, aquí has de ser humil. D'acord? O sigui, jo puc pensar que un determinat equip de futbol és el millor del món. Bueno, doncs escolta'm, és la meva dèria, sempre quan no falti als altres. Ara, una altra cosa és quan jo ja estic jutjant els altres, o quan ja estem en un àmbit de judicis morals, que aquí sí que un ha de ser molt humil, perquè som pols i el pols hem de tornar. Aleshores, jo puc tenir les meves opinions. Em sembla que ja ho havíem comentat, el marcar línies en els àmbits morals és difícil. Una cosa també és la humilitat en aquest àmbit, i l'altra és el relativisme. La propaganda aquella d'un diari que deia l'opinió que més importa és la teva. Home, depèn. Depèn de qui siguis, depèn de com hagis format la teva opinió, etc. Per tant, ara em sembla que hi ha una propaganda també d'un altre diari que diu la veritat absoluta no existeix. Bueno, depèn. Potser sí que existeix la veritat absoluta en segons quins aspectes i en altres no. Per tant, tot això s'ha de relativitzar i has de posar cada cosa al seu puesto. Hi ha aspectes en què has de ser, doncs, humil i estar molt disposat a escoltar per aprendre i per valorar l'altre, i altres, doncs, que t'has de mantindre ferm a les teves creences.
Doncs, amb aquestes seves paraules, potser ja, i amb la sintonia de fons, doncs vol dir que hem arribat al final del programa. Per tant, hem de cloure'l. Agraïm la presència aquí a la taula de l'Evangeli, a la Teresa Cabanes, gràcies.
A vosaltres.
A mossèn Jaume Vila, gràcies.
A tu, Maria.
I a Xavier Francino, gràcies.
A vosaltres.
I proposo que tornin a venir, sisplau, aquest Dijous Sant per a comentar les lectures de la missa de la Cena del Senyor. Va bé?
Va bé, va bé.
Tots tres? D'acord, doncs molt agraïda. I també a vostès, amics i amigues de la taula del Evangeli, ja saben que ens plau, doncs, que sintonitzen el nostre programa, i concretament us convidem a fer-ho aquest Dijous Sant, a la tarda, que comentarem...